L'hora del medi ambient.
Molt bona vesprada. Benvinguts a la nova temporada de l'Hora del Medi Ambient. Una finestra a l'ecologia que avui ens portarà fins al projecte Canyet de recuperació del voltor a les nostres comarques. Anem a conèixer una experiència molt destacable que ens planteja el grup de danses Sant Jordi. I parlarem amb Lluís Serra, que aquesta vesprada presenta llibre. Abans, ens quedem amb una molt bona costum, la música de la natura. Paco Pascual, molt bona vesprada.
Hola, Quique, bona vesprada. És un plaer estar a trobar-te entre vosaltres.
Què és el que anem a escoltar avui per tal d'encetar la temporada?
Bé, com estem en la tardor, esperant i desitjant que el carrascar de la Font Roja canvi el seu color, he seleccionat una cançó húngara del 1945, Les Hojas Muertas, molt popular en la seva època i que després es va convertir en un estàndard de jazz amb el títol de Les Hojas de Otoño.
Una autèntica meravella per tal de començar aquesta temporada. Paco, tenim pendent esperar que canvien les tonalitats a les nostres muntanyes per tal de celebrar-ho amb un programa especial,
Així no ho farem perquè és un espectacle, ja saps.
Moltíssimes gràcies i molt bon cap de setmana.
Gràcies, Quique. Bon cap de setmana.
Ja ho diem al principi, avui anem a parlar del projecte Canyet. Amb dos dels seus responsables ha parlat Gavi Sanchis.
El proper dia 11 d'octubre, dissabte, es celebra la jornada de portes obertes en la reserva de fauna del Canyet, de la reintroducció del voltor comú a aquestes comarques. I per a parlar d'això, d'esta jornada, tenim a l'estudi a Àlvar Seguí i a Miquel Vives, dos membres de FAPA Salcoi, que són els que han portat este projecte des de l'any 2000 hasta els nostres dies. Ja són 14 anys, Álvar, sí, d'este projecte.
Han passat molts anys i la cosa està més que consolidada.
I les últimes dates, les últimes xifres d'aquest projecte en quant a naixement de polls?
Com dia abans es vam introduir l'any 2000, com els voltors no són fèrtils sexualment fins a 5 anys, pues just al 2005 van començar a néixer els primers polls, que curiosament aquests polls avui ja són reproductors i estan tenint, ja tenim nets ja. I pues ha anat pujant la xifra de polls nascuts de forma exponencial i enguany han superat els 10 animals. tenen 10 i segurament alguna parella que no controlem. Com a mínim 10 animalets han nascut un any.
I en total quantes parelles?
Parelles, això és va oscil·lant, però posa-li 30 parelles. Tots no aconsegueixen l'objectiu de reproduir-se.
Estan assentats en el Canyet, en les pedreres de Sant Cristòfol, però hi ha constància de que al voltant de les serres de les comarques estan havent més parelles que estan buscant altres llocs, no?
Sí, efectivament. Els voltors estan buscant el seu lloc. En un principi, quan van començar el projecte, no sabíem realment on anirien a parar. I mira que en tenen patriar, serres, eh? Serrella, l'Aitana, el Benicadell, podien haver anat a molts puestos. Va ser una cosa de llibre, una qüestió de llibre. Van anar a criar allà al costat del Canyet, al barranc del Cinc, que va ser una cosa impensable en un inici. Clar, ara, pues, el que siga, no oblidem que són animals salvatges, busquen el seu lloc. I ja tenim noves ubicacions, nous punts reproductius localitzats, en la mateixa serra de Mariola i en altres serres veïnes, com per exemple el Benicadell.
Dius que les característiques de la serra d'estos voltants ajuda a que el voltor busque i trobe allò que està buscant i necessita, però sí que és de veres que el barranc del Cinc té unes característiques òptimes per a lo que el voltor vol, no? Aquests penya-segats i això tallats en la serra.
Estos animals busquen llocs on les molèsties siguin menys, els impactes humans també menys. Si hi hagueren línies elèctriques d'alta tensió per dins del barranc del Cinc, pues no estaria, no, una carretera. És a dir, aquests animals solen buscar llocs tranquils, per això han anat al Benicadell, per les faldes del Montcabrer, tot penyes monteses, 8 piletes per ahir, i ara ja han criat un guany per primera vegada en Alfafara, és a dir, va, tota la Mariola va allargant-se, m'entens? I és per això, perquè són llocs, però tenim sort, no? Les nostres comarques, a mi jo un dia llegia les comparatives en desnivell en Suïssa, i resulta que la província d'Alacant té una gran semblança, no? En quant a grans desnivells i parells, barrancs, i clar, bueno, parets, calises, on criar aquests animals n'hi ha, bueno, Vall de Gallinera, Vall d'Alcalà, Pericadell, bueno, per tots els puestos.
Com està plantejada la jornada de portes obertes? Com ho teniu planificat?
Bé, doncs, és una activitat que fem anual perquè totes les accions que fa Passar el Coll ha realitzat han tingut la seva vessant divulgativa i, diguem, social. És un projecte obert a la societat i sempre ho hem intentat així. I sempre convidem a la gent a participar d'una manera activa. Per tant, el tema de poder visitar les instal·lacions del projecte Canyet, perquè veure voltors, com estem comentant, és relativament senzill, alçar el cap en el coll, en molts carrers del coll, i veure-los volar. Però aquesta visita a un lloc acotat, com les instal·lacions del projecte Canyet en les pedres de Sant Cristòfol, pues, s'ha de realitzar en condicions de seguretat i sempre, pues, aprofitant aquest caràcter divulgatiu, en una persona que puga explicar i posar en valor el projecte i tot el que estem realitzant. I, com dic, pues, l'activitat està organitzada per FAPES i el Parc Natural. Hem de dir que la inscripció ja està oberta, que la gent pot entrar a la pàgina web del Parc Natural. Veurà, la primera notícia que veurà serà precisament la jornada de portes obertes. De totes maneres, podem recordar el telèfon del Parc Natural per si algú vol més informació, que és el 965-56-63-83 o el correu electrònic serra-mariola@gda.es.
Miquel, per l'experiència de 3 anys, i Albert també, és una bona oportunitat per a gaudir del projecte, evidentment, perquè és una eixida a la serra, amb guies que te ho conten, que t'acompanyen, però també té la vessant de la informació ambiental i la divulgació que comentava Miquel. És a dir, es combina les dues coses, però sobretot és una festa, sobretot és gaudir i disfrutar d'este de portes obertes.
Sí, és una festa familiar, perquè normalment s'organitzen visites de col·legis, d'instituts, d'associacions de veïns i coses més nombroses. I així, no, així la inscripció es fa a nivell familiar, és a dir, jo vaig amb el meu fill, o vaig amb la meva dona, o tal, i entonces és una festa familiar.
Bueno, per detallar una miqueta més, ja que és una activitat molt recomanable per a grups familiars, pot ser molta gent, vull saber ja de primera mà, les característiques, sobretot de l'activitat, de la ruta, més que res, no? I simplement dir que la ruta fins a les pedres de Sant Cristòfol, on estan les instal·lacions del projecte Canyet, són aproximadament des del preventori uns 2 quilòmetres de longitud i uns 200 metres de desnivell. La ruta es fa a poc per grups i també s'han de fer subgrups per a poder accedir a l'observatori.
Tornem al projecte, tornem al nucli del projecte. Has comentat que és una satisfacció 14 anys després comentar en la situació en la que està el projecte, però de segur que esteu tenint carències, que esteu tenint problemes com qualsevol associació, però en este cas els recursos que necessita per aportar un projecte d'aquest tipus endavant és molt complicat, i vosaltres imagineu que esteu afectats no només per la situació econòmica sinó possiblement per la a lo millor alguna autoritat o algun organisme no es mulla com es deuria mullar a lo millor en aquest projecte, no?
Quan començàvem, tu has parlat de que l'activitat que la fem dins d'una reserva de fauna. Bé, nosaltres vam sol·licitar, el titular, que és l'Ajuntament, va sol·licitar la declaració de reserva de fauna de les Pedreres a la Conselleria. Nosaltres vam col·laborar perquè estaven molt interessats, perquè això comportava una aportació econòmica fixa de la Conselleria de Medi Ambient. Bé, portem ja 4 o 5 anys que no és que ha baixat, és que ha desaparegut. Això és un projecte com estos, és complicat, no? És molt complicat perquè hi ha molt material. Ara, per exemple, es plantejaven, però tindrà que ser l'any que ve, per exemple, hi ha parelles que venen a menjar, sabem que estan criant, però no sabem on. Per lo que diem abans, la gent que s'ha vist en la serra, en la penya Migjorn de Xixona, l'altre que s'ha vist allà, doncs nosaltres hauríem fer una captura i posar-los un emissor, saber on van. Quan són animals gregaris, segurament localitzaríem 3 o 4 parelles més que no. Però això és intocable econòmicament, això és intocable.
Claro.
Qualsevol cosa que puguem emprendre, impossible, econòmicament impossible. Abans teníem el programa d'apadrinament, sí, que va anar molt bé, però què passa? Ara vas a un empresari, el dimarts, i estic a punt de tancar, si no he donat la paga als treballadors, si he llevat la cistella de Nadal, si tal, i ara el donaré jo diners a tu pels voltors, impossible. Entonces, tant institucions públiques com privades han tallat. Avui per avui no tenim ningú apadrinament. O sigui, la situació és crítica, el que passa és que nosaltres som resistents i entonces s'adaptem a el que hi ha. Però que això podria anar millor si tinguem més recursos econòmics.
Gavi, d'on he presentat que quan comencem el projecte este de micromecenatge tornarem així per a donar-li bombo a l'assumpte.
Sí, clar que sí, tots els detalls i totes les condicions d'este nou projecte que anem a iniciar de finançament extern per part de gent particular, evidentment, ho comentarem així i ho detallarem perquè la gent tinga coneixement. Fa pas portes de cristal, o sigui, màxima transparència de cara al públic, i l'administració dona l'esquena al projecte. És una pena, però bueno, perquè no estem parlant d'una quantitat enorme de diners, el que faria falta per anar contribuint, i d'alguna manera jo crec que l'administració està obligada a contribuir en aquest tipus de projectes, sobretot per la divulgació que es fa, pel treball vostre i per la divulgació que es fa d'un paratge natural, d'un parc natural com és la Serra de Mariol. Jo des d'ací donar-vos l'enhorabona, convidar la gent a que vagi i que disfrute, donar-vos l'enhorabona una vegada més, perquè 14 anys un col·lectiu com el vostre i en el projecte que està desenvolupant és molt complicat mantindre, jo crec que és de reconèixer, i bueno, pues repetir, convidar la gent a que gaudisca d'este dia de portes obertes. El que es quede fora, perquè segur que hi ha gent que es queda fora, segur que no passa res, que estiga pendent per a la pròxima ocasió, i bueno, hi ha la possibilitat de fer de concertar visita.
Efectivament, és que anava a comentar, sempre que hi ha la possibilitat d'utilitzar els recursos i un poc el protocol que n'hi ha establit per conveni, com deia abans, per a realitzar una visita en condicions de seguretat en qualsevol moment de l'any a través de RELS i del conveni que te fa pas amb esta empresa.
Repetim la web i el telèfon per a la gent.
Sí, d'acord, el telèfon del Parc Natural és el 965566383, el correu electrònic serra-mariola@gba.es.
Pues bueno, l'ho dit, enhorabona, a seguir treballant per aquest projecte, i bueno, quan vulgueu, els micros de l'Hora Mediament estan oberts per al projecte Canyet.
Moltes gràcies, Gavi.
Gràcies a vosaltres.
El raconet de les plantes.
Obrim ràpidament el raconet de les plantes per saludar a Lluís Serra. Molt bona vesprada.
Bona vesprada.
Perquè aquesta vesprada, a les 7, al campus d'Alcoi de la Politécnica, presenteu el llibre Árboles y arbustos autóctonos de la Comunidad Valenciana.
Efectivament. Aquesta vesprada ens toca molt parlar de plantes xicotetes, com fem moltes vegades, aquesta vesprada ens toca parlar de coses més grans.
És un llibre que ha tingut un recolzament fortíssim mitjançant el crowdfunding o micromecenatge, que finalment ha permès que l'obra vegués a la llum.
Sí, el llibre, que forma part d'una sèrie de llibres d'arbres de diferents comunitats autònomes, en aquest cas és restringit a la Comunitat Valenciana, i davant de la mancança de suport de les administracions, que en altres casos sí que va poder aconseguir, en aquest cas es va decidir això, intentar enviar el micromecenatge, i afortunadament vam tindre recolzament de 230 mecenes, 230 persones que han pensat que era un llibre interessant i han posat el diner per a que el llibre poguera veure el llum.
Un llibre, Árboles y arbustos autóctonos de la Comunidad Valenciana, de Jesús Charco, Gonzalo Mateo i Lluís Serra, que es presenta aquesta vesprada a les 7 al Saló de Graus del campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València. Lluís Serra, enhorabona, i la setmana que ve ens contes algun detall més de l'obra.
Sí, efectivament. Sols recordar també que no sols es fa la presentació, sinó que es farà una petita xerrada sobre l'origen i l'actualitat, diguem-ne, dels boscos que es presenten a la Comunitat Valenciana. Aleshores, jo crec que serà una xerrada molt interessant per a entendre per què tenim el que tenim i què hauríem de tindre. Bueno, vos convide a tots a la presentació i a la observació de la xerrada.
Molt interessant. A partir de les 7, recorden, al campus d'Alcoi de la Politécnica. Lluís, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Quique.
L'hora del medi ambient. Ràdio Alcoi.
Guillem Torres i Perea, molt bona vesprada.
Hola, Quique, bona vesprada.
Iniciem temporada avui parlant d'una ruta que has dissenyat per tal de commemorar el 25 aniversari del grup de danses Sant Jordi. I per a que quede en la memòria aquesta efemèride, n'hi haurà un recorregut que evoca la importància, sobretot, de la música, no?
Sí, bueno, en el grup de danses Sant Jordi, en la seva celebració dels 25 aniversaris, no? Com qualsevol altre grup de cultural, no? Siga musical, siga polític, siga religiós, pues, quan es compleixen una sèrie d'anys, pues, sempre es fan unes celebracions, no? Es fan unes activitats pues, que seria molt difícil fer-les durant l'any, i entonces aprofiten pues, el complir d'aquests anys pues, per a fer aquests actes. Hi ha grups pues, que fan un llibre, no? Con la seva història dels 25 anys, hi ha qui publica un CD, no? Hi ha qui es col·loca una placa commemorativa com els 25 aniversaris. En definitiva, un acte com a que es queda en la memòria tant de la gent del grup com per a la gent del carrer a nivell total, no? De tota la gent, pues, que es queda en la memòria de que este grup existeix. Pues, bueno, el grup de dansa Sant Jordi ha recuperat ha fet un camí, una senda, una ruta, no? Que passa per tots els jaciments arqueològics de la nostra població que han estat en els punts més elevats, com a testimoni, com a memòria de com un homenatge als nostres avantpassats. S'han trobat testimonis de que allí es ballava i de que allí es tocava música, no? Conforme ara després veurem que hi xerrarem del tema, i entonces pues, bueno, pues, ixe, un homenatge als nostres abans passats i ha seguit el camí per anar, no?
El leitmotiv, per tant, és la presència de la música en totes les societats que han habitat aquestes terres al llarg de la història.
Sí, a veure, Tots coneixem els jaciments arqueològics, tots veiem que sabem com vivien, val? Gràcies als historiadors i als arqueòlegs, no? Que han estudiat tot el que són els jaciments arqueològics, pues tots sabem com, per exemple, els ibers, no? com vivien, com construïen els seus edificis, les seues muralles defensives, perquè vivien en els punts més elevats, no? I però no s'havia mirat o no s'havia profunditzat en el seu aspecte cultural. No? Esta gent també tenia oci, esta gent també tenia que divertir-se o tenia que celebrar les seues coses, no? I en definitiva pues, fer música i fer balls. I aquest aspecte no s'ha vist ni s'ha tocat per part de ningú, o per almenys jo no tinc referències de això. El grup de dansa Sant Jordi, aprofitant pues, que hi ha gent que està aficionada també a lo que és el senderisme i a lo que és el muntanyisme, pues, s'ha donat compte o s'han donat compte de que aquest aspecte també existeix en aquests poblats, no? I entonces el que volem fer és esta referència. O sigui, n'hi ha, per exemple, una figureta que és pràcticament la joieta que tenim en el Museu Arqueològic del Coll, és la deessa mare de la Serreta, no? En la deessa mare de la Serreta pues, tenim dos elements que estan tocant una flauta doble, no? Naulos. Vol dir ser que en aquella època els ibers ja celebraven els seus aconteciments, no? Les seues celebracions i les feien música i les feien en ball. No? També tenim el que és la jarra, una jarra que n'hi ha en el Vas dels Guerrers, que s'anomena, no? També està en el Museu Arqueològic, i també n'hi ha una escena llarga, que n'hi ha, és una escena de caça i una escena de guerra, on n'hi ha, segons els tècnics, és una dona la que està tocant també una flauta d'un aulos, també una flauta de dos eixides, no? És dir, que ja n'hi ha dos testimonis, tenim dos testimonis així en la Serreta com a que són punts importants de que es feia aquest tipus d'activitat. I després, en Horta Major, també trobem, en Horta Major trobem una pedra que és una pedra funerària, on també n'hi ha un element, també que està un individu que també està tocant una altra flauta, no? Bueno, pues són ja tostimes i estem parlant dels ibers i estem parlant dels romans, és dir, que en aquesta època estava celebrant-se aquest tipus d'aconteciments. I després, els musulmans tots saben que no tenen, que no fan, no dibuixen ni pinten figures humanes, sinó que són tot geomètriques, no? Són figures. Però sí que trobem en l'expulsió morisca, en l'any 1609, que va ser quan van expulsar els moriscos, encontrem un quadre pintat per un cristià en l'any que t'ha dit, en l'any 1609, com a commemoració, com a testimoni de l'expulsió. Es troben en el port de Dénia, hi ha una escena on estan els musulmans ballant com a senyal d'alegria de que peguen a fugir d'ací, no? De l'esclavitud, i se'n van, ells creuen que van a terres que estaran millor, no? Perquè s'acaba l'esclavitud que estàvem vivint en la zona. I es veu l'escena, es veu la gent ballant i gent tocant, és dir, i tocant a ritme de dolçaina i de tabal. És dir, n'hi ha testimonis suficients com perquè es faci un reconeixement i que nosaltres, des del Grup de Dansa Sant Jordi, pues, volem recuperar, no, volem que quede com a testimoni de que això existia i ahí anem ahí.
La setmana que ve a aquest programa farem la ruta pròpiament anomenada, recorreguem cadascun dels jaciments, però a grans trets, per on passa?
Bueno, el que hem comentat antes, anem a tocar totes les cultures, no? Anem a tocar totes les cultures, entonces anem a passar per tots els punts més elevats que n'hi ha en la zona on estaven els jaciments arqueològics. A més, com el recorregut es diu Camperols i Ramadets, també, a banda de l'època que estàvem parlant dels ibers, romans i musulmans, també passarà per llocs agrícoles, és a dir, per masies, per masos, on també es celebraven actes d'alegria. No? Les danses sempre han segut motiu, es celebraven pues, que la collita era bona, o es demanava que ploguera, o es celebrava, no sé, en l'època de Ziben celebraven guerres, no? És a dir, la dansa sempre ha tingut un motiu de celebració per motius en concret, no? Per collites, per naixements, inclús hasta per morts. Vale? La dansa que s'anomena el dansa velatori era quan moria un xicotet per ajudar-li a que anar al cel li se ballava el velatori, no? Passarem per puestos per els masos on també com a celebració agrícola pues farem, o sigui, farem esta celebració també. I també passem per ermites. Entonces, en les ermites també hi havia danses religioses. Com tot el este recorregut, anem a passar-lo per aquests punts, pues anem a, o sigui, és un testimoni com a nivell cultural o com a nivell de memòria de tota aquesta gent. Passem per sendes on hi ha carboneres i antics llenyaters i antics nevaters, passarem també per damunt o passarem pels camins d'antics canteros, anem a veure els testimonis de les canteres i com he dit abans, ermites i després pues, acabarem. Per on passa? Pues anem a començar el recorregut, muntarem en principi fins a lo que és la serreta del jaciment arqueològic de Zíbels, baixarem fins a buscar lo que és el puig, anirem per la Foia Merita, baixarem des de la serreta, crestejarem el que és la serreta, baixarem a la Foia Merita, de la Foia Merita passarem a el que és el Puig, un altre poblat íber, aunque després s'han trobat també restes musulmanes, no? però bueno, també està en estudi i tal, no? Però bueno, passarem per el que és el Puig, des del Puig anirem a buscar el camí de les roques de la Font Roja, que és en la cara nord del Carrascal de la Font Roja, que és una antiga senda de carboneres i de llenyaters. D'ací ja passaríem, baixaríem baix a lo que és el riu, del riu Polop, a pujar a lo que és el racó Sant Bonaventura, racó Sant Bonaventura muntaríem els canalons, dels canalons muntaríem dalt a lo que és l'ermita de Batxell, castell de Batxell, ja tenim un contacte també d'aspecte religiós. D'ací de l'ermita de Batxell passaríem a les cases del Salt, de les cases del Salt muntaríem a veure el llaciment arqueològic del Castellar també presència musulmana, del Castellar passaríem a muntar pel camí de les Pedreres de Sant Cristòfol, on tindríem el contacte en antics pedrers, no? Anem a veure els carrils que van dissenyar o que van construir per encarrilar els carros per baixar tota la pedra que treien de la cantera. D'ací muntarem dalt, a dalt de les pedreres, pràcticament a la vertical de lo que és el barranc del Cinc, i d'ací baixarem a l'ermita de Sant Cristòfol, i d'ací ja, des de lo que és l'ermita de Sant Cristòfol, pues baixaríem a lo que és Horta Major, ja? Que seria ja, ja pràcticament el punt final. Seria un recorregut circular que té més, o sigui, té en concret 38 quilòmetres, algo més de 38 quilòmetres, en concret 38.100 metres, i té un desnivell acumulat de 1.685 metres.
Ho presenteu el dia 7?
A veure, presentem oficialment, la presentació oficial del sender serà el dia 7, però de novembre, val? El dia 7 de novembre, en la Casa de la Cultura, farem la presentació oficial. Anem a aprofitar una exposició que tenim del grup de danses d'estos 25 anys, pues anem a aprofitar esta exposició per fer la presentació oficial de Camperols i Ramaders. A més, el dia 8 de novembre farem la primera part, que serà pues, des de que es comencem des del viaducte, o sigui, a l'actual passeig d'Ovidi Montllor, des d'ací i acabarem en el poliesportiu de Francisc Laporta, no? Així seria el primer tram. I el segon tram serà el dia 9 de novembre des del poliesportiu i acabarem en Horta Major, no? Però ja el dic, fem en dues etapes perquè entremig pues, n'hi ha alguns actes, no? Que volem que quede clar.
Uh-huh. Això serà el mes de novembre.
Però estem parlant de novembre. I ara en octubre.
Tenim alguna cosa.
Sí, com en el tema de per la celebració del 9 d'octubre i tal, vam estar en contacte amb l'Ajuntament de fer una sèrie d'actes i el dia 7 d'octubre, sí, en lo que és l'antiga escola industrial en el passeig del viaducte, el que avui en dia és el passeig d'Ovidi de Montllor, en el saló d'actes a les 8:30 tenim una xerrada de la ruta, no és la presentació, però anem a xerrar, tindrem un audiovisual de lo que és el recorregut i bueno, i farem tota una exposició del per què un grup de danses, en este cas el grup de danses Sant Jordi, organitza o fa esta activitat, no? Este homenatge als nostres avantpassats que els tenim. Bueno, i entre altres coses, com el grup de danses ha sigut un promotor de recuperar dansa i recuperar músiques, pues anem a recuperar algo que s'havia quedat fora de la nostra memòria, que era els nostres avantpassats que també ballaven i tocaven, no? I això és l'objectiu.
Una iniciativa destacable. La setmana que ve, així a l'hora del medi ambient, Guillem, se n'anem d'excursió i comences a mostrar-nos en què consisteix aquesta ruta de camperols i ramaders.
Val, clar que sí.
Moltíssimes gràcies.
A tu, digue.
I com així a l'hora del medi ambient ens agrada mantindre els bons costums, en Gavi Sánchez ens fa un poc l'avaluació de la setmana, no? Amb aplaudiments i amb esbroncades.
Bueno, seguim una mica la iniciativa que vam prendre la temporada passada. En aquest cas l'aplaudiment la faríem, el fem a la iniciativa dels comerciants del centre per treballar per eixa peatonalització dels carrers del centre del Coll. Crec que és una iniciativa valenta, però molt important, atrevida, però que donarà els seus fruits, i d'això estic segur. Tal volta, encara que no aparega, és una proposta que modernitza de forma sostenible el trànsit al centre de la nostra ciutat i, per tant, a la ciutat en general. No és una involució, jo crec que al contrari, és una meta assolible per a sociabilitzar, racionalitzar i humanitzar molt més el casc antic d'aquest poble. La recomanació que els faria, modestament, és que treballin conjuntament tots plegats, que de segur els resultats seran bons per a tots. Per tant, per aquesta iniciativa, el nostre aplaudiment.
I l'esbroncada de la setmana, Gavi?
Una vegada més, els incendis forestals. No parem de fer-ho any darrere any. Ocasionats per negligències, per manca de gestió eficaç, per imprudències, inclús per la intencionalitat d'alguns bojos. Hem de fer el que siga, per tal de que aquesta lacra pare d'una vegada per totes. Allò de que els incendis s'apaguen a l'hivern pot ser una bona conclusió, però jo sóc del pensament de que s'apaguen durant tot l'any, amb mitjans, amb educació, amb formació, quan es produeixen, que estiga que posar tot el que hi ha que posar, etc. No es poden permetre el luxe de tenir cada any xifres escalofriants respecte a les hectàrees calcinades. Treballem tots contra el foc. Per tant, i després de les darreres dades, gran esbroncada.
Moltíssimes gràcies, Gavi. Fins la setmana que ve.
Gràcies a tu.
Fins ací l'hora del medi ambient. La propera setmana ens tornem a trobar ací, a Ràdio Alcoi. Anirem d'excursió amb Guillem Torres i Perea per conèixer eixa ruta de camperols i ramaders. Bona vesprada.